Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va crear l'any 1995 a Catalunya Ràdio en aquells moments i que des del 2010 emetem a VilaWeb i que també podeu escoltar doncs, per la xarxa de ràdios, laxarxa.com, en 150 emissores, i des de la temporada passada també pel Punt Avui Televisió els diumenges. El programa d'avui, en Vicent Partal conversa amb la periodista Xantal Llavina, que és, de fet, la cara visible d'una campanya de la Fundació.cat per demanar que la xarxa social de professionals i negocis LinkedIn, doncs també sigui en català. Fins ara doncs, es troben una vintena de llengües, però no hi és el català. I per la seva banda, el consultor Joan Jofre deixarà de banda les addiccions de la setmana passada i parlarà aquesta setmana d'una cosa que potser no és tan addictiva, però que és interessant, que són els Excels, els fulls de càlcul. Amb tot això farem l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Un dels grans canvis dels últims anys a la internet en català ha estat que totes les grans marques, pràcticament totes, crec que només falta Yahoo i LinkedIn, del qual parlarem ara, internacionals, globals, Google, Apple, Android, etc., tot ja de normal està en català. Ja ningú té dubtes de que quan comença o al poc temps de començar ha d'usar el català com una llengua normal, no? Una de les excepcions, precisament, és LinkedIn, una pàgina web que serveix per a contactar especialment professionals i que doncs és una mica reticent, de moment, a incorporar el català amb normalitat a les seues pàgines. Per això la Fundació.cat ha començat una campanya per fer conscient a la gent i per demanar de LinkedIn que traduïsca al català tots els seus menús, tota la seva interfície. I és d'aquesta campanya que volem parlar, especialment avui, amb la Xantal Llavina. Xantal, com estàs?
Què tal? Bona tarda, molt bé. Molt contenta de ser aquí.
És una excel·lent excusa parlar del LinkedIn, ja veurem de què acabem parlant.
Sí.
Però la Xantal, com tots sabem, és una persona conegudíssima en el món de la comunicació, conegudíssima fins fa poc pel seu treball a Ràdio 4. Actualment en el periòdico porta la secció Talent Digital, precisament, i treballa a Brutal Media, o fas el que sigui a Brutal Media. Primer que res, tu, per què t'emboliques en una campanya com aquesta?
Jo encantada, perquè quan em va trucar la Fundació.cat, qui és que impulsa aquesta campanya de LinkedIn en català, em va dir, hem d'aconseguir que LinkedIn en català, que LinkedIn, que ara no està en català, estigui en català. I dic, com a, primer jo ja no entenia, dic, com és que encara no hi ha LinkedIn en català quan altres xarxes socials, com el Facebook, el Twitter, el YouTube, ja es pot escriure en català. I diu, hem d'aconseguir arribar a ser 10.000 en un grup de LinkedIn. I necessitem una cara, volem fer un anunci. Aquest anunci fins ara la Fundació.cat l'havia fet en anglès, per donar a conèixer també, fins i tot els propietaris de LinkedIn dels Estats Units, perquè demanaven LinkedIn en català, i quan em van dir, home, doncs volem que en català facis tu un anunci, perquè sabem que ets una periodista que està interessada en el món d'internet, que estàs a totes les xarxes socials i això és així, i per tant jo encantada de poder col·laborar en la llengua catalana en els temes de País de Catalunya, i ara en aquest repte tenim 5 mesos, Vicenç, jo crec que hem de sortir a molts mitjans per aconseguir que se'n parli i aconseguir arribar. Ara són 1.600 apuntats en el grup, que hem d'arribar a 10.000 perquè ens facin cas i poder dir que volem el LinkedIn en català.
Expliquem-li a la gent exactament de què es tracta. És a dir, si jo soc membre de LinkedIn... Jo he de confessar que jo no era membre de LinkedIn.
No ho eres.
Ja no arribava tant, no? I quan vaig rebre el teu correu, me vaig apuntar, m'ha caigut una allau de gent que no sé què vol de mi, estic una mica espantat. Però, diguem, jo sóc membre del grup aquest de LinkedIn. Però una persona que sigui membre del grup de LinkedIn, una persona que ja siga membre de LinkedIn o algú que no ho siga i que s'apunte per donar suport a aquesta campanya, exactament què ha de fer?
Què ha de fer? Hi ha diverses opcions, el que deies. En el teu cas no eres de LinkedIn i tu vas apuntar-te a la xarxa, que és una xarxa molt recomanable per fer negocis i sobretot per la gent que cerca feina, perquè LinkedIn és una xarxa social que ara mateix hi ha 300 milions de persones a tot el món, connectades, globalitzades, i a diferència del Facebook i del Twitter, a LinkedIn el que es tracta és de fer negocis, de buscar empreses, em vull posar en contacte amb una empresa periodística que treballa als Estats Units, o que treballa a Austràlia fins i tot, o que treballa a Alemanya. Per tant, jo li recomano a tothom que ens estigui veient avui a l'internauta per cercar feina, per fer negocis, per buscar clients. És molt important estar a LinkedIn. A més, a LinkedIn tu pots decidir amb qui contactes o no contactes, pots acceptar o no acceptar. I, per tant, molt important, si estàs a LinkedIn, el que has de fer és anar a un grup en català que es diu LinkedIn Catalan, que demana LinkedIn en català, i clicar una pestanya que posa unir-te en aquest grup, i, per tant, si ara són 1.600, anar sumant. L'altre dia parlava amb el Santi Rivera, que és el president de la Fundació.cat, i deia LinkedIn valorarà, a part de la web que hi ha, de la web que hi ha LinkedinCatalan.cat, que recomano a tothom que la visiti, valorarà més que el grup de LinkedIn vagi creixent i que fins i tot molts catalans ens haguem apuntat expressament a LinkedIn per aquesta causa. Ah. Per tant, és interessant també aconseguir que a LinkedIn li interessa, clar, créixer també la seva xarxa social i diu, si porteu més usuaris cap a LinkedIn, estarem molt més contents i satisfets. Per tant, també ens interessa que molta gent s'apunti a aquesta xarxa.
Ha valgut la meva acció d'apuntar-me això, ha valgut.
Sí, i tant.
L'aposta, per tant, és arribar a 10.000 persones.
Més de 10.000, sí, mínim.
Algú té alguna idea de quanta gent catalana n'hi ha a LinkedIn?
L'altre dia, mirant dades amb la Fundació.cat, hi ha 1 milió de catalanoparlants a LinkedIn. Per tant, és fàcil que arribem. Clar, en aquesta campanya, que l'anunci ja el veurem, no? Parlem doncs, que la llengua catalana és una de les més parlades, la 14a a la Unió Europea, i ens passa, per exemple, que altres llengües que tenen menys parlants, com el noruec o el danès o el finès, es poden utilitzar amb LinkedIn. No? Llavors el que demanar és, home, és una llengua, el català, que s'usa a França, que s'usa a Espanya, que s'usa a Andorra, que s'usa a Itàlia, i com és que no tenim el LinkedIn. Per tant, jo crec que comunicant, fent arribar aquesta campanya a molts catalans, que és el que intentarem ara quan surti l'anunci, que sobretot es converteixi viral i que passi a molts Facebooks, a molts Twitters, a molts LinkedIns, serà fàcil perquè som molts catalans i jo crec que a més en el moment que vivim políticament en aquest país ens interessa també i que sigui normal que hi hagi també LinkedIn en català per fer negocis entre gent de Catalunya i perquè a vegades també moltes empreses a l'hora de contractar que miren el teu perfil a la xarxa social de LinkedIn els interessa també saber doncs, el teu nivell de català i per tant també és important ser-hi.
Tens alguna idea de per què no ho ha fet LinkedIn? Perquè tu abans has dit Twitter ja està, va haver una campanya, l'Albert Cuesta va organitzar una campanya i ho va aconseguir, YouTube està, Google ho fa tot sense problema, Apple, totes les màquines ja parlen català, fins i tot ara acaba d'eixir en el nou sistema operatiu el dictat en català, que jo estic al·lucinant amb ell, no tornaré a escriure un article mai més, els dicte i prou, ja no cal escriure. Sí. Per quina raó penseu que LinkedIn no... És perquè no s'adona compte, té una política diferent a les altres? Però jo imagino que aquestes grans marques es copien, no? És a dir, si jo fos l'amo de LinkedIn, diria feu-lo de Twitter. No? O feu-lo i copieu-lo, no?
Sí.
N'hi ha alguna raó que se sàpiga? O...
Jo crec que potser LinkedIn n'hi ha pensat, i al final és allò de qui no plora no mama. Com sempre els catalans hem de plorar perquè ens donin coses, i potser LinkedIn, sé que el representant de LinkedIn a Espanya, a Catalunya, és el Francesc Arbiol, és un català coneixedor, evidentment, de la nostra llengua, jo algun cop també l'he pogut entrevistar, i sé que la Fundació.cat amb el Santi Rivera es van posar en contacte amb el Francesc Arbiol dient-li, home, ens agradaria molt poder tenir el LinkedIn en català, a més Fundació.cat, que ha engegat tots els .cats i que ha funcionat tan bé. Llavors el Francesc li va dir, per fer això, no és allò que li demanes, vas a LinkedIn als Estats Units i necessitem LinkedIn en català, ens el poseu. doncs necessitem un mínim de persones que el demanin, no? I per això cal engegar aquesta campanya que ha fet la Fundació.cat, que durarà fins al Mobile World Congress, per tant tenim 5 mesos, perquè seran el Mobile World Congress quan la Fundació.cat entregarà tant les peticions signades a la web com ensenyarà al grup de LinkedIn en català els que hem aconseguit. I llavors li va dir, heu d'aconseguir un mínim de gent perquè sigui viable, ha d'haver-hi un mínim de 10.000 persones que realment demanin el LinkedIn en català. No és... Vull dir que ja havíem de fer aquest grup i s'havia de fer aquesta campanya i jo crec que la Fundació.cat ho ha fet molt bé engegant-la.
Això és curiós perquè amb la tecnologia d'avui, les traduccions, totes aquestes grans empreses multinacionals ja tenen un sistema de traduccions que és...
És veritat.
N'afegeixes 20, n'afegeixes 30. No tenen massa inconvenient en això. Escolta, tu des de la teua posició de fa molts anys que estàs molt situada en tot aquest món, com veus l'evolució del català? Hem arribat ja a l'estadi de normalitat? Vist des de fa 20 anys, és evident que hem arribat a un estadi de normalitat, però quan de tant en tant apareixen cosetes d'aquestes, LinkedIn, Yahoo, tampoc. Yahoo va fer coses en català, les va tancar, també és molt reticent en aquest tema. Estem ja en el punt de normalitat o quin seria el punt de normalitat?
Home, jo crec que encara queda molta feina a fer. Deixa'm aprofitar, ja que avui estic aquí a VilaWeb, que jo sóc fan de la feina que ha fet sempre el Vicenç Pardal, 15 anys de...
Va.
És veritat, de VilaWeb ja heu fet molt pel català a internet, perquè jo crec que a vegades, quan intentem començar a pensar com va néixer també internet en català, quin va ser el primer blog en català, hem de posar el nom de Vicenç Pardal, i això s'ha de reconèixer també, perquè els primers blogs en català van ser a VilaWeb i després, i per tant, tot el tema de Catalunya i fins i tot polític, jo crec que se li ha d'agrair als que vau començar, a vosaltres, Nació Digital, també, i per tant, jo crec que hem anat fent un camí, però que la gent no hi ha pensat, no? Fins ara... Em dóna la sensació que quan es va fer el .cat, ara el 2006, és que no fa tant, 2006, que ha passat? 7 anys. Doncs el .cat, la Fundació .cat, aconseguir els dominis .cat de mica en mica i arribar als 70.000, més de 70.000 que som ara, no? Però que cada any incrementi un 20%, jo crec que això a vegades la gent del carrer no se n'adona, no? De la feina que es va fent per internet i en el català. O després quan tenim dades de la Wikipedia, que hi ha moltíssims articles escrits en català i la gent que està a la Wikipedia, com el David Carreño, Parreño, no, Carreño, David Carreño.
Això és, no ho sé, Parreño.
Parreño, David Parreño. Doncs també hi ha dades, quan estàvem fent tota aquesta campanya de LinkedIn en català, dèiem que el català és la 17a llengua més buscada en cercles a Wikipedia. Clar, això és molt bona notícia, no? Per la internet, o quan també el català s'utilitza molt en els blogs. La xifra exacta de quants blogs hi ha en català, jo no la sé, no? Però quan també
no la sap ningú.
No la sap ningú. Però quan va fer el Twitter en català, són 150.000 persones que també de cop també es van apuntar a utilitzar el Twitter en català. Per tant, jo crec que som una de les llengües més seguides a internet i encara caldria fer més feina, sumar-nos més a... No sé de quina manera, però entre els mitjans de comunicació, que també s'ha aconseguit, clar, quan ha passat tots els mitjans de comunicació en català, no? El periòdico digital també va ser en català, que hi col·laboro, no? O La Vanguardia, que també va passar en català, tenim també el Punt Avui, el Diari Ara. Clar, tot això són cada vegada més articles penjats a internet en català. Per tant, crec que hem fet molt de recorregut i a vegades... Per això no som conscients d'aquest recorregut que hem fet, no? No et dona aquesta sensació, Vicenç? Que no en som conscients, que hem fet molt, però que no en som conscients. Pensem, mira, el que hi ha en català...
Costa fer el repàs, clar. Fa 20 anys no estava escrit que internet jugaria a favor del català.
Clar.
20 anys després podem dir que internet ha jugat a favor del català. Clar. Seria un poc la realitat 20 anys, sí. 20 anys després, no?
Sí.
Però tu que, per exemple, en el teu treball amb el periòdic ho fas molt, aquest seguiment de la tecnologia, tu tens la sensació que jo tinc que, per exemple, Barcelona és una ciutat especialment amant de la tecnologia, on no paren d'haver idees, on constantment hi ha gent que inventa?
Sí, a més, Barcelona, una de les coses que direm en aquest anunci de LinkedIn en català...
Vas a fer l'espoiler, quan continues així.
Perquè ja el veureu. No, després ho diré tot seguit, no? Quan demanem LinkedIn en català, li expliquem a LinkedIn, a part de, del que és Catalunya, el que significa la llengua catalana, li expliquem que Barcelona és molt potent en la llengua catalana, no? Que és la sisena ciutat del, del món amb la millor marca creativa. Millor marca creativa que dius, hi ha molts missatges que genera també en català aquesta ciutat, no? Si parlem també del Futbol Club Barcelona, doncs també ha ajudat molt els missatges en català.
Aquesta banda teva de l'esport no la volia tocar, però ja pots entrar-hi, si vols.
Tot també. Però tant la marca Barcelona, llavors dèiem aquesta dada, la sisena, que és una dada, xifra, hem dit estadístiques, la sisena ciutat del món amb millor marca d'imatge, sisena estem dient, sisena ciutat del món i és la capital de Catalunya. I a més, l'altra dada també era la quarta més creativa. Per tant, jo crec que Barcelona és brutal amb els missatges que pot fer i, a més, amb els turistes que ens visiten, no? També Barcelona crea molts missatges en anglès, que també els ha de crear pels turistes, en castellà, per als turistes de Llatinoamèrica que ens visiten, però el català de Barcelona i les tradicions que donem a conèixer també crec que ajuda que molta gent identifiqui el català en Barcelona. I a vegades, clar, la marca que tenim, jo crec que sempre la marca Barcelona supera la de Catalunya. No sé com ho hauríem de fer turísticament, sempre penso, perquè la marca de Catalunya sigui més potent també que la de Barcelona.
Fa molts anys va haver un anunci, que jo el recordo molt, que deia Catalunya, el país de Barcelona.
Sí.
I em va semblar que estava molt bé.
Sí. Vull dir,
perquè, clar, vist des de fora, en la globalitat, Barcelona pesa més que Catalunya, com Nova York segurament pesa més que els Estats Units, com Londres pesa més que Anglaterra, o com, no sé què dir-te, pesa més que l'altre, no? És a dir, vivim en un món en el qual les ciutats juguen un paper determinant.
I tant, i tant. I jo espero per això que a Catalunya també se li doni també opcions, i moltes, tant, suposo que ens veuen i ens escolten gent de Girona, de Tarragona i Lleida, de potenciar també molt més les altres ciutats, i de potenciar Girona amb totes les coses boníssimes que té en turisme, Lleida i Tarragona, no? I potenciar més aquest missatge que dius a internet, en totes les webs també dedicades al turisme, que estan, en, com dèiem, en català o en anglès, i també fins i tot els diaris digitals que hi ha en anglès parlant de Catalunya. Que a vegades els d'aquí no els hi fem gaire cas, perquè vosaltres, VilaWeb, esteu en anglès.
Sí, tenim l'edició anglesa.
I per tant, aquesta conèixer Catalunya també a través de l'edició anglesa, que coneixin també la del català, o Catalunya Today també, estan fent una molt bona feina. Jo crec que aquests digitals en anglès i en català també està bé que els potenciem i els donem a conèixer cada vegada més.
Escolta, Chantal, tu ets una persona que has fet molta ràdio. Tots sabem, per desgràcia, com va acabar el tema de Ràdio 4. Fas paper i web, diguem, en aquest cas amb el periòdico. Fas televisió a través de la productora. Ets la multimèdia.
Sí, faig de tot. S'ha de fer de tot.
Directament. Com t'imagines tu, és una pregunta que sempre fem, com t'imagines tu el món, aquest món en el qual tu treballes d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys? Quin paper jugarà internet encara més en aquest món? Per exemple, el món de la televisió és un món que ara està un poc com estaven els diaris fa 10 anys. És a dir, ara jo, per exemple, a casa pràcticament mai mire la tele quan me l'està oferint el programador, sinó que la mire quan a la carta, sempre quan jo vull, no? Etcètera, etcètera. Què passarà en aquest futur?
Jo crec que, per exemple, si ens posem a pensar en un programa de televisió, com deies, cada vegada les graelles de televisió deixaran de tenir sentit i el que la gent voldrà és aquest programa, aquest presentador, aquests continguts, perquè m'interessa les opinions que em donaran, I, per tant, si la meten a les 10, és el que dius ara que et passa, no? Si les meten a les 10 del vespre o 5 de la tarda és igual, el tindré per internet, perquè encara no ho tenim. La televisió que tindrem cada vegada més és connectada directament a internet, que jo encara no la tinc, No sé si a tu et passa, però no, amb el Google. Per tant, jo me l'imagino la tele, que ara hi trobo a faltar molt més connectada a les xarxes socials. Trobo a faltar que molts programes que estem veient ara els veig connectats molt al Twitter, allò que quan estem a la televisió mirant pel hashtag, però crec que podria estar en més plataformes, crec que podria estar a la vegada un programa de televisió connectat al Facebook, connectat a Twitter, connectat a LinkedIn, ja que estem parlant de LinkedIn, connectat a diferents plataformes, I per què no, mentre estem veient un programa de tele, hi hagués una pestanya que també traiés i poguéssim estar connectats amb un diari digital que, a més, et porta informació del que t'estàs explicant aquest programa.
Això saps què passa quan ho expliquem? Saps què passa? Que hi ha gent que diu, quin mareig?
No,
com us ho feu?
Opcional, seria opcional. És a dir, que la gent que volgués pogués veure el programa normal, però qui volgués més informació, a mi em passa. A vegades estàs veient un programa, però fas dues coses alhora, no? I estàs veient el Twitter, però potser després han dit alguna cosa i busques més informació a internet, no? Llavors jo crec que hi haurien d'haver-hi més pestanyes opcionals, desplegables, com un desplegable, això en el cas de la tele, doncs que si estic veient un documental, després em sortís una pestanya amb un digital que m'expliqués més sobre tal qüestió.
Això entrant a la teua branca futbolera, ahir Sony va presentar la seva alternativa a les Google Glass, va presentar unes ulleres que comercialitzarà i em va fer molta gràcia perquè l'anunci era un senyor mirant un partit de futbol a l'estadi i en les ulleres li apareixia tot allò de quants quilòmetres ha recorregut el jugador, si era fora de xoc o no era fora de xoc. És a dir, és com una capa més d'informació. N'hi ha la informació que tu veus, el partit, i després n'hi ha la capa per sobre, per exemple, de les dades, que en el cas dels esports és una bogeria, no? Ara posen dades a tot, sabem fins i tot això, quants quilòmetres ha corregut algú, que no entès mai com es calculen, però segur que deu haver una manera de calcular, no?
Jo crec que és interessant, sobretot per això, que no fossin obligatòries, sinó opcionals, perquè hi ha gent, això, Vicenç, que potser no li interessa tenir tanta informació.
N'hi ha moments que tu mateix, tu, per exemple, eres molt tuitera, però suposa que n'hi ha moments que tens ganes de desconnectar.
Ah, sí, sí, desconnectes i no mires el Twitter en dos dies, eh? En el cas també dels diaris, jo trobo a faltar a vegades en els diaris digitals més la part de vídeo, que vosaltres l'incorporeu molt, no? També en els titulars o la portada. Crec que cada vegada els diaris digitals seran també més televisius i fins i tot que veiem que molts diaris estan creant el seu propi informatiu amb presentador i, per tant...
Periódico, per exemple, és això, cada... Tarda, no? Em sembla que és, que fa un...
El seu informatiu amb un presentador. Per tant, així com que crec que la televisió ha d'incorporar diari digital, el diari digital incorporar cada vegada més televisió i més connexió xarxa, perquè què passa? Que els diaris digitals, vosaltres teniu moltes visites que us venen a través també de les xarxes socials, no? Dels compartiments, si s'ha compartit en Facebook, en Twitter... Mira, crec que una cosa en el LinkedIn, l'altre dia pensava... que ja que té 300 milions d'usuaris i un milió de catalanoparlants, els mitjans de comunicació en els diaris trobo que no hi són prou a LinkedIn, no comparteixen gaire. I és una manera que molta gent està a l'oficina i el primer que fa és connectar-se a LinkedIn. Alguns es connecten a Facebook, alguns es connecten... I el que interessa és que d'aquí vagin a parar la teva web i que la teva web tingui visites. Doncs a LinkedIn trobo a faltar... els mitjans de comunicació, els diaris.
Saps què passa? Que LinkedIn té una imatge com que és molt de feina, com que molestes si entres i fas algo que no...
Però la gent es pot informar, també, no? És a dir, feina, però tothom, jo crec que més o menys quan arriba a la feina li agrada llegir-se el diari o els titulars dels diferents diaris, els titulars de VilaWeb, no? O els titulars de l'Ara, del Punt Avui, o del Periódico, o de La Vanguardia. I jo crec que també és una bona manera de generar visites, i la ràdio a internet ens ha ajudat moltíssim, no? Perquè la ràdio hem pogut conèixer els oients, no? Jo crec que una de les coses molt boniques que ens ha passat quan hem fet ràdio és que veies les cares dels teus oients, no? I això és fantàstic, no?
Perquè... No se m'havia corregut mai, clar.
Clar, no. Veus les cares a través de Twitter o a través de Facebook i sabies que l'Antoni, doncs, era de Tarragona i, escolta, i clar, gràcies a les xarxes socials li veies les cares, no? I això és fantàstic, també, la participació, perquè hi ha gent que et pot trucar, però potser en aquell moment no li va bé trucar-te a la ràdio, però et pot deixar un missatge del que pensa i de què opina a través de Twitter i de Facebook i la ràdio ha ajudat moltíssim, també. I després els podcasts, que dius, aquest programa de ràdio no me'l puc escoltar. I, en canvi, la ràdio també crec que a vegades s'havia d'afegir més càmeres, no? Vull dir que jo crec que és tot va connectat.
Tot va cap a la barreja.
Sí, tot com vosaltres, com VilaWeb, que sou multiplataforma, no? Feu diari, tele, ràdio. Ràdio no feu, és un únic.
Bueno, aquest programa s'escolta, aquest mateix programa s'escolta per la ràdio. Sí,
una salutació a tots els que ens escolten per la ràdio, és veritat. Ara em despistava.
Sí, sí. Escolta, i els periodistes, enmig de tota aquesta voràgine, com conservem el cap clar? Quina... A tu a vegades te sents inundada, te sents allò com arrossegada per un cabdal, per exemple, políticament, aquesta època, el Principat és una bogeria. Sí. Portem, a més, unes setmanes especialment que això és de cada dos minuts passa alguna cosa i sembla com si tots anem de banda a banda, no? Tots. Com tu fas per mantenir un poc la distància i per... o és qüestió de fer surfing?
Fer surfing, el que passa que és apassionant i jo crec que qualsevol periodista és obligatori que estiguem a tot arreu, que dominem, si hem treballat a la televisió, que dominem el tema de la televisió, també el tema de la ràdio, el tema d'internet i per tant que coneguem les noves tecnologies. Clar, jo a vegades crec que... A mi em passa que com a periodista, no sé si et passa tu mateix, Vicenç, jo el que faig abans de que hi haguessin les xarxes socials o Twitter, doncs entrava al meu ordinador i clicava els diferents diaris, no? I per tant entraves a diferents pestanyes. Ara ja no em passa això. Ara el que vaig a Twitter directament, allà tinc tots els titulars de tots els diaris. I clar, veig que cada vegada més el que ens passa és que els polítics que s'han apropat a les xarxes socials, i jo crec que això està molt bé, perquè podem dir-los als ciutadans, no només als periodistes, no? Sinó als ciutadans qualsevol, el que pensen del que estan fent en política catalana, això és una cosa positiva. L'altra és que, clar, abans un polític feia una roda de premsa, els mitjans cobríem i teníem el titular allà. Ara qualsevol pot fer un tuit i de seguida vosaltres, com bojos, no? Un tuit es converteix ja en una declaració, en una roda de premsa. Per tant, clar, tot fa que cada 5 minuts es pugui canviar els titulars, no? I per tant és una voràgine molt, molt, molt ràpida, jo crec que interessant perquè fa que tothom hi participi. I em dona la sensació que, per una banda, potser podem crear titulars molt, molt fàcils i llavors a vegades també picabaralles ràpides que després es desmunten i ara ha dit això però rectifica, això fa que també... Però per l'altra és aconseguir que una cosa molt important en política i en la democràcia, que els polítics se n'adonin el que pensen els ciutadans i que és el que està passant a Catalunya i que sigui la societat civil el que estigui decidint una mica cap a on va aquest país i on va Catalunya. I a mi això em sembla fantàstic. Vaig ser la manifestació l'altre dia a la plaça de Catalunya amb les 110.000 persones i crec que ja no és només Òmnium i l'Assemblea Nacional de Catalunya, sinó... és també els ciutadans, no? els que diuen, els que indiquen, i a través de les xarxes socials pots trobar opinions boníssimes, que jo aprenc de gent que és advocat, que és economista, un arquitecte, i a mi això em sembla apassionant i interessant, i no només tenim els polítics, que sí, que han d'estar a primera línia, però una base social intel·lectual important que també mana i que també opina.
El que passa és que la gestió de tot plegat a vegades és complicada.
Sí.
Perquè, clar, tu, per exemple, és molt actiu al Twitter, no sé el Facebook, no et siguis que...
Sí, també, menys.
Estàs al LinkedIn, on més estàs? Vull dir, estàs en 50 llocs.
Estic a Instagram, també.
També eres Instagram?
També tinc Instagram.
Mare de Déu. Clar, això és un... no parar.
Sí, el que passa que, a vegades, per Instagram està molt bé, si penges una foto està connectat
Instagram
amb Facebook.
Instagram és molt peculiar, Sí. És una xarxa que té un encant molt especial.
És la xarxa, jo dic, del silenci, perquè veus imatges...
Està bé, això.
És la xarxa del silenci. Veus imatges, relaxa més, Així com Twitter, allò, titulars... Ja, i pots acabar atabalat. Instagram és la xarxa del silenci perquè vas veient imatges en silenci i mira, aprens coses de viatges, també hi ha temes frívols, pots dir a Instagram, però pots descobrir una persona a través de les imatges i això em sembla interessant sense haver creuat cap paraula amb aquesta persona, no?
Però bé, en qualsevol cas, per exemple, això que tu dius, no? El diumenge que estaves allà a la plaça feies una... falla la comunicació, sí. Que no anava la xarxa, no n'hi havia manera de...
Sí.
La xarxa telefònica, en aquest cas, n'hi havia massa gent per aguantar això, no? Però bueno, tens la tendència a fer el tuit, a entrar a no sé on... A vegades n'hi ha gent que ho troba abusiu, no? Tot haver de fer...
Abusiu?
O és sí, jo, per exemple, ho trobo... Jo la part de Twitter, sobretot, per mi és natural.
Sí. Jo,
igual que respire, tuiteja. No? Quan sumes 4 o 5 xarxes, la cosa comença a complicar-se molt.
Sí, jo crec que s'ha de saber gestionar. En el cas del Facebook, crec que a més és una xarxa d'entreteniment que d'informació. I la gent sí que pot compartir titulars de diaris, però és més d'entreteniment i acaba explicant una mica les seves activitats diverses, no? Jo crec que el Twitter, en canvi, o per al que a mi m'interessa com a periodista, i com a ciutadana sí que la trobo que és una xarxa molt més periodística. Diuen que també el Twitter és una mica la xarxa dels periodistes, que a més s'hi afegeixen els ciutadans, però que és el de la paraula. I jo trobo que l'estar en una manifestació, jo crec que, i això seria un altre debat que no és aquest, però tot el procés sobiranista que vivim i totes les manifestacions que hi ha hagut els darrers 11 de setembre i altres manifestacions, Internet, Vicenç, ha estat molt important.
Sí, sí, sí.
Vull dir, jo crec que el procés no estaríem aquí sense Internet, sense la participació. La gent s'ha pogut apuntar, assabentar a través de les xarxes socials.
La via d'aquesta que ens agafàvem de les mans, sense Internet, impossible.
Clar, impossible.
No es podia fabricar.
I vulguis o no, quan penges una imatge, tu dius que vas a aquesta manifestació, crees com una inèrcia i és com una bola de neu, no? Ho explicava un amic meu, no? Que l'independència o l'independentisme s'ha convertit ja en una suma que cada vegada hi ha gent que s'ha sumat a la independència, però perquè la bola de l'independentisme també s'ha fet molt gran i ja és imparable, no?
Chantal, parlar amb tu seria inacabable, perquè ens podem escapar per mil racons, però com que hem d'acabar, centrem el tema a LinkedIn una altra vegada.
Sí.
Tenim 5 mesos per aconseguir 10.000 membres de LinkedIn.
Sí.
Que demanen LinkedIn en català, una iniciativa de la Fundació .cat en la qual tu col·labores i que, per tant, el que cal fer és, si ets membre de LinkedIn, si no ets membre de LinkedIn com jo, apuntar-te.
Sí.
I un cop t'apuntes, anar al grup.
El grup LinkedIn in Catalan, LinkedIn in Catalan, molt important. Anar al grup LinkedIn in Catalan, afegir la pestanya Unir-se i incrementar aquesta xifra. Ara són 1.600, hem d'arribar a 10.000. I si no estàs a LinkedIn, com en Vicenç, que va fer molt bé i es va apuntar expressament a LinkedIn, a part de LinkedIn, hi ha moltes opcions laborals interessants a conèixer, doncs apuntar-te a aquesta xarxa social i afegir-te en aquest grup. A més, podeu visitar, per més informació del que hem parlat amb el Vicenç, a linkedincatalan.cat i allà també teniu tota la informació, la carta que s'envia a LinkedIn i afegir-vos en aquella web. Jo crec que ho aconseguirem, jo estic convençuda que sí, no?
Este país aconsegueix tot el que vol.
Entre tots, us necessitem a tots, tots els que ens esteu escoltant, veient, tots, perquè sense, com tot, si no tenim la suma de totes les persones i implicació, però et deia, Vicenç, que a LinkedIn llegint comentaris l'altre dia de moltes persones, tothom deia, que interessant, jo m'apunto, i pensava, veus, es tracta de donar a conèixer i segur que hi arribem.
Chantal, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona. L'internauta, gràcies per la feina que fas des de fa tant de temps i per col·laborar en aquesta campanya de LinkedIn. Quan ho aconseguiu, torneu i ens expliqueu com ho hem guanyat.
Al març hem de tornar.
Molta sort.
Gràcies, Vicenç. Gràcies a VilaWeb també i a tots. Gràcies.
L'internauta, amb Vicenç Partal.
Som un país d'innovadors que no en té prou amb adaptar-se a un món que canvia de pressa. Volem provocar canvis per posar-los al servei de tothom. Ho hem fet i ho tornarem a fer. El futur és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
En Joan Jofre t'ho resol.
Joan, què ens expliques avui? Jo ja he fet tots els deures, m'he passat tota la setmana amb les aplicacions aquelles per sortir d'addiccions de tota mena.
I ja no ets addicte a res?
Ja, no.
Ni a l'internauta?
L'internauta sempre en soc addicte i potser em faig addicte del que ens expliques avui, vés a saber.
Doncs mira, avui t'havia d'explicar que no arribo a final de mes.
No soc addicte a això.
I com que no arribo, tinc un programa que es diu Excel que m'ajuda a fer els números.
L'Excel, això sí que m'interessa molt. Vull dir, sempre ho he vist allà, sempre he tingut molt de temor per l'Excel, però no m'he trobat mai.
Que és alguna cosa més que un full de càlcul.
Normalment se'n diu això, un full de càlcul.
Va sortir com va originar-se com un full de càlcul, però ara és, a més d'un full de càlcul, tu pots fer gràfics, pots servir-te quasi bé com una base de dades per tenir la teva informació de llibres, de la teva biblioteca, o coses així. Però l'Excel, mira, quan diem Excel, Excel s'ha convertit en un genèric, que és com una aspirina. Que aspirina ja representa l'àcid acetil, però tot això. Però l'Excel és un genèric per full de càlcul. I full de càlcul...
L'Excel seria el genèric que prové de Windows,
que prové
Windows,
full
de Microsoft, etc.
Excel és un producte ara de l'Office de Microsoft. Mm-hmm. Però hi ha molts que també fan el mateix. Hi ha el de LibreOffice, hi ha el Numbers d'Apple, hi ha el Google Chart, el Google Spreadsheet, el Google Sheet, que és el mateix, però el web marca Google.
El núvol, més o menys.
El núvol. O sigui, hi ha diversos. No... Quan parlem d'Excel durant el dia d'avui i la setmana vinent, parlem en general de fulls de càlcul, però com que tothom li diu Excel, el que, encara que sigui un Numbers o encara que sigui un Google Sheet, doncs li direm Excel tota l'estona. Us explicava, l'Excel pertany ara a l'Office de Microsoft, però això va néixer, hi ha versions per Windows i per Mac, però va néixer el 1985. Això ja fa un temps.
Sí, no existia en internet gairebé.
Gairebé. Com a versió de full de càlcul per Mac. Única i exclusivament només hi havia versió per Macintosh. I Excel, Microsoft, perdona, tenia una cosa que se'n deia Multiplan, que era la versió text del full de càlcul que funcionava amb DOS, amb MS DOS. I van dir, això hem de fer alguna cosa més atractiva, i van crear l'Excel per l'entorn gràfic de Macintosh. El Multiplan ja existia des del 1982. I el Multiplan, espera't que ara ens anirem una mica més enrere.
Encara més.
Encara més enrere. Sí, ui, espera't, anirem molt lluny. Va sortir per competir amb el Lotus 1-2-3. No sé si et sona el Lotus 1-2-3.
No,
el Lotus 1-2-3 era un dels primers fulls de càlcul. Que havia sortit el 83. Només funcionava amb MS-DOS. O sigui, era textual.
Sí, sí.
No hi havia cap gràfic per allà al mig. Era quan els ordinadors es venien sense ratolí.
Perquè encara no sabia...
Perquè no existia el ratolí per
a
l'ordinador. Per tant, tu per anar canviant de casella, que és el que hi ha en un full de càlcul, el que hi ha són moltes caselles, tu tenies unes tecles, unes fletxes amunt, fletxes avall, fletxes a la dreta, fletxes a l'esquerra, i amb allò tu anaves funcionant.
I el tabulador, potser, i apa.
El tabulador feia una altra funció. O sigui, Excel, en el 87, va sortir al mercat per Windows.
Per
Mac anava des del 85. Ah, per Windows, 2.0. O sigui, estem parlant de la prehistòria. I per Windows 2.0 va passar al Windows 3.0. Els de Lotus, que eren els que venien a l'1.2.3, es van adormir. Només van seguir mantenint la versió amb DOS. Eren els reis del mercat, però van seguir amb la versió DOS. Van trigar encara uns anys a treure la versió per Windows, i Excel els hi va menjar el mercat. Però t'ensenyaré una cosa que és molt curiosa, i anat a tirar mà de la meva biblioteca. Espera't, a veure com es veu això, a veure si es pot veure això. Això és un manual de Multiplan, que era el predecessor de l'Excel.
A veure, això és història, eh?
Això és bastanta història, però fixa't...
I això ho tens a casa, tu?
Sí, això ho tinc a casa.
Doncs la casa deu ser gran, perquè vull dir, anar acumulant
Només
material així...
Només guardo coses especials. Especialment la meva dona es dedica a fer-me tirar les altres. Però això, fixa't una cosa molt curiosa. Si t'hi fixes en aquest manual, que té un fotimer de pàgines, perquè, clar, en aquells moments, estava anglès, a més, els fulls de càlcul eren una novetat. I havies d'explicar què era un full de càlcul, primer. El primer que t'havien d'explicar era que era un full de càlcul. Però fixa-t'hi la curiositat, estem parlant de l'any 83, 84, una cosa així. No surt el nom de Microsoft pel lloc.
No. Professional Computer, això sí, un PC.
O sigui, aquest és el fabricant de l'ordinador. O sigui, l'important en aquell moment era el fabricant de l'ordinador, Microsoft, que era el fabricant del software, surt al lloc.
En lloc. I ara ha canviat una mica la cosa.
La vida ha canviat una mica.
Abans ens preguntàvem si Texas Instruments continua funcionant.
Sí. Més història. I per explicar el que vaig explicar ara, la meva directora de continguts m'ha dit que sóc un dinosaure digital. Crec que amb molt de carinyo, però em va dir dinosaure digital. Perquè abans de tot això hi havia una cosa que es deia VisiCalc.
VisiCalc.
VisiCalc és, i aquí tenim un manual de VisiCalc, espera, que el trobarem, és anterior a tot això.
Sí, només per la imatge ja es veu que és anterior.
Aquest manual, que el vaig comprar en una biblioteca d'aquí, en una llibreria d'Infanta Carlota, que es deia Computerland, em va costar, a l'any 80, 2.560 pessetes. Diu...
12 euros.
I he estat fent el càlcul actualitzat amb l'IPC i tot això, ara serien uns 50 euros.
Ah. Déu-n'hi-do.
Bé, el VisiCalc, què era el VisiCalc? El VisiCalc era el primer full de càlcul del món. No existia el concepte full de càlcul i el senyor Dan Bricklin, que era el qui va fundar VisiCalc, es va inventar el concepte un dia que estàvem en una classe a la universitat i el professor els estava plantejant un problema i estava resolent un problema a la pissarra de la universitat. Això era l'any 78. I estava resolent el problema i el professor se'n va donar compte que s'havia equivocat amb un càlcul al començament de la solució del... quan va començar a solucionar el problema. Clar, equivocar-te amb un càlcul al començament d'un enunciat...
Amb tota la pissarra, ja.
Quan ja tens l'enunciat amb tota la pissarra plena, vol dir agafar el borrador i anar recalculant totes les operacions. I aquest, el Bricklin, va dir, hosti, això? I si ho pogués fer un ordinador, això? I va fer el programa i se'n va anar, una vegada fet, se'n va anar a veure l'Steve Jobs. Ell no, sinó el seu director comercial. Però bé, se'n van anar a veure l'Steve Jobs i van fer el show de treure's de la butxaca un disquet amb el programa. I va dir, Steve, tinc el millor programa del món. És un Visual Calculator. Posa'l i veuràs. I de Visual Calculator va acabar amb VisiCalc. O sigui, va ser tan brutal l'acceptació del programa que molts anys més tard, cap allà al 90, amb una entrevista que li feien a l'Steve Jobs, ell mateix reconeixia que en el 79, que és quan van començar a vendre VisiCalc amb un Apple II, no era ni Mac, era un Apple II, això els va fer vendre milions d'ordinadors, que va ser per ells el primer producte, el que en aquells moments en deien killer applications.
És a dir, sí, sí.
La gent...
El producte estrella va ser aquest.
La gent reia o feia broma dient que s'havien de comprar un ordinador de $2.000, que és el que costava en aquell moment un Apple II, per fer córrer un programa de $100. Però la gent se'l comprava i com a xurros. Va ser el que va fer despegar Apple en aquell moment, reconegut pel mateix Steve Jobs.
I amb el VisiCalc, que la gent, quines meravelles podia arribar a fer?
Portar comptabilitats. És a dir, ara encara tirarem més o menys per aquelles mateixes èpoques quan jo vaig entrar en contacte amb el VisiCalc, que va ser una casualitat de la vida. És a dir, jo tenia un client al que li feien feines de centre de càlcul. Això, pels qui no en saben, era processar un grapat d'informació, portaven papers, entraves amb un ordinador i sortien més papers. Tot era a base de papers i algú que els portava físicament, algú que se'ls emportava físicament. Va, total, era un client que vaig anar a intentar convèncer-lo per vendre-li un ordinador de bastants milions de pessetes perquè tenia prou feina com per això. I el tio, que sabia per què li estava venent i sabia per què el necessitava, només per, suposo que per tocar-me els de llonces, va dir, diu, sí, però escolta, tinc un... el meu cap de comptabilitat diu, necessita que el teu ordinador faci això que li està fent ara a l'ordinador que tinc. Dic, home, segur. A veure. I em presenta el cap de comptabilitat. Jo en aquell moment era bastant jove. tenia, devia tenir uns 24 o 25 anys. Em presenta el cap de comptabilitat, que era un home gran, és a dir, com a mínim tenia 40 anys, com a mínim, si no en tenia 45. I em diu, vine, vine, que t'ensenyaré el que està. I em va ensenyar un Apple II, amb dos disquets i el monitor a sobre dels dos disquets. I em diu, mira, i m'ensenya el VisiCalc. I diu, veus, i ara faig això, i ara canvio aquest número aquí, i em recalcula totes les caselles. I vaig dir, impossible, no t'ho puc fer, això. És impossible que per molts milions que et gastis amb l'ordinador això ho pugui fer. Jo et donaré informació perquè la posis, però això, un ordinador gran, és impossible que ho faci. Que és la gràcia dels fulls de càlcul. Mm. Els fulls de càlcul és que tu canvies, defineixes un grapat d'operacions, canvies un dels valors que estan entremig o al començament o al final, i l'ordinador automàticament et recalcula totes les dades i et torna a donar els valors correctes. Per exemple, el que abans estàvem dient, portem un full de càlcul amb les despeses mensuals que tenim per veure si arribem o no arribem a final de mes. O fem una previsió de despeses del mes o de l'any, del que sigui. Tu pots fer amb una columna el que t'entra, que són els sous, bàsicament, i amb una altra columna el que surt, que és moltes
més coses.
Si tu sumes tots els valors d'una columna, sumes tots els valors de l'altra columna, la diferència és si estàs en positiu o en negatiu aquell mes, si saps el que tenies al banc abans de començar el mes, saps si a final de mes en tindràs o no en tindràs. Tan senzill com això. Després ho pots complicar més. Però, en el fons, és això. Tu vas entrant tot el que vas pagant durant aquell mes. I al final et diu, aquest mes has pagat tant. 1.400. Has cobrat 1.200. Te'n falten 200. Diu, si els tenies al banc, encara estaràs amb números negres. Si no els tenies, estaràs amb números vermells. Bé, escolta'm, m'estic enrotllant massa i sort que ho farem dues vegades. Amb el tema dels fulls de càlcul, hi ha un, per dir-ho finament, hi ha un follon amb les extensions. És a dir, quan normalment treballem, per exemple, en fotografies, sabem que una fotografia és un JPG, que és un JPEG, sabem que és un PNG, que és un tipus de... Però hi ha moltes extensions per un mateix concepte, que és un full de càlcul. Per fer-ho més complicat, els senyors de Microsoft, que tota la vida s'havia treballat amb XLS, que era l'extensió per indicar que allò era un Excel, a partir del 2003, sí, a partir del 2003, li van afegir una X al darrere.
XLSX.
X. Van dir, ui, ara ja podem fer extensions de més de 3 lletres, que era una limitació que havia al començament, recordem... Bé, els que no ho recordin, que els hi explico. Abans, els noms dels arxius tenien una limitació de 8 caràcters amb el nom i 3 amb l'extensió. No podies fer més de 8.
8 caràcters, i punt, i...
punt i el que 3. Sigui. Allò de posar arxiu amb les dades del col·legi, no. acol.xls. Bé, després hi ha un altre tipus d'extensió, que és la XLT, que són plantilles, i en parlarem molt de les plantilles. Les plantilles és un full de càlcul, idènticament igual a un full de càlcul, però amb l'única diferència que quan tu l'obres, perd el nom. És tan simple com això. I és molt curiós, està molt ben fet. Perd el nom perquè et serveix com a plantilla. Tu has fet una còpia d'aquella plantilla,
és el model.
I el que tu has obert ha perdut el nom perquè tu no guardis aquell full de càlcul i espatllis el model original. Sinó que quan el guardis tu hagis de pensar, he partit d'una plantilla i haig de guardar-lo amb un nom concret, el que jo estigui fent en aquell
moment. I per tant es generarà un XLS.
I per tant, quan el guardis es generarà, exacte, un XLS. Però després hi ha una altra, que és la ODS. Ja he dit que n'hi havia moltes. Sí. La ODS és un full de càlcul estandarditzat de l'OpenOffice. És un full de càlcul en format lliure, no privatiu com a l'XLS. Hi ha l'OTS, que és el mateix però en plantilles, i encara hi ha, per acabar-ho... Bé, després hi ha el Numbers, que és l'extensió pròpia dels d'Excel, dels d'Apple. Però després hi ha una altra extensió que també és molt, 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 molt útil, que és la CSV-baixa, que vol dir Comma Separate Values. És a dir, són valors separats per comes, que són arxius que són intercanviables entre qualsevol ordinador. És a dir, no depenen de cap format especial d'un ordinador o d'un programa, sinó que un ordinador, una base de dades et pot deixar un CSV, que són valors separats per comes, que l'Excel te'l pots llegir, que el pot llegir un Word, el pot llegir multitud de programes.
Són valors en brut, potser.
Valors en brut, similars al TXT, que encara és un altre, sí, que són valors encolumnats. Aquests són encolumnats però separats per coma o punt i coma, depèn de com ho hagis fet. O sigui, si us trobeu un arxiu, penseu, com a norma, si voleu que sigui el màxim de compatible, guardeu-lo només com XLS, que és el que més programes del mercat saben llegir. L'XLSX és un nou format bastant més complicat, però bastant més obert, que es van inventar els de Microsoft, però l'XLS l'entenen pràcticament tots els programes. Idees, i això és el que avui volia explicar. Idees, com podeu trobar idees per treballar amb l'Excel? A les plantilles. Els senyors del LibreOffice tenen una pàgina, que us deixaré el link, amb un grapat de plantilles per totes les idees que se us puguin acudir. I jo us en recomano algunes. Per exemple, hi ha una que es diu Checkbook Register, que és allò que estàvem explicant. El concepte d'un llibre, un full de càlcul, on tu vas anotant tot el que ingresses i tot el que t'entra en el teu compte corrent. Hi ha un altre que és molt divertit, que és el que calcula el consum de gasolina. Obriu-lo aquest perquè és molt interessant el que fa amb les fórmules i com fa treballar les fórmules, com et posa els valors a la següent ratlla en funció de les ratlles anteriors i el que has anat fent. És tan simple com posar quilòmetres que tenia el cotxe quan li vas l'última vegada que vas omplir el dipòsit, quilòmetres que té ara, quanta gasolina has posat i quants euros t'ha costat aquella gasolina. I et diu quant et costa per cada 100 quilòmetres, etcètera, etcètera, etcètera. Dona una sèrie de valors. Mira, perquè vegis exemples de coses que pot fer...
Doncs farem aquest exemple i continuarem després amb les idees la setmana que ve.
Veus, això és... A veure, que es vegi bé. Això és un exemple de com ens estem gastant els diners i en què ens els estem gastant. I el vermell, el groc, tot això t'està dient, doncs, te l'estàs gastant amb la hipoteca, te l'estàs gastant amb la targeta de crèdit, te l'estàs gastant amb els conceptes que venen amb les despeses mensuals.
Doncs, Joan, si et sembla, la setmana que ve continuarem gastant
temps
i explicacions.
O estalviant.
Amb l'Excel. Les branques escupen flames nues de fulles, ballen les danses nues com puntes, criden i dansen, polítics sou cendres, canten i ballen, sou ments perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Les branques escupen flames nues de fulles, ballen les danses nues com puntes, criden i dansen, polítics sou cendres, canten i ballen, sou ments perverses, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres, cremin les vostres ànimes a l'infern, cremin com les fulles dels nostres arbres. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres érem, sereu el que nosaltres som. Sou el que nosaltres